Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. T'estic parlant ja des de Lleida i ja saps que és un autèntic plaer que m'acompanyis aquests propers minuts d'Herrera a COPE Lleida. Mira, avui és dilluns, comencem setmana, 13 d'abril del 2026, i resulta que el calendari, que de vegades té més sentit de l'humor que molts de nosaltres, avui ens diu que és el Dia Mundial del Petó. Sí, el petó, aquest gest tan senzill que després compliquem fins a nivells absurds, perquè, atenció a la dada, el petó més llarg de la història va durar més de 58 hores. 58 hores! Jo no sé què és més impressionant, si l'amor o la resistència mandibular o la falta de fer coses, l'avorriment. No sé, però vaja, 58 hores... Sí, sí, escolta, almenys que donin el diploma del rècord Guinness del món. I és que besar no és només coses de pel·lícula. Té ciència al darrere. Sí, té ciència al darrere. Quan ens besem, activem una trentena de músculs. El cor s'accelera. Alliberem oxitocina, que és aquesta hormona que ens fa sentir bé. Estem connectats. Vaja, una mena de droga legal i gratuïta. Cosa cada cop més difícil de trobar, per cert. També té la seva part curiosa. Durant un petó podem intercanviar fins a 40.000 bacteris. Tranquils, que la majoria són inofensius. Suposo que és la manera que té la natura de dir-nos confia, però vaja, no cegament. I encara més, mira, un petó pot cremar calories, reduir l'estrès i, segons diuen, fins i tot allargar la vida. O sigui que si algú avui et diu que besar és perdre el temps, li pots contestar que estàs fent salut pública. Això sí, no sempre ha estat ben vist. A França, per exemple, es van arribar a prohibir els petons a les estacions de tren perquè provocaven retards a les sortides dels trens. Clar, la gent s'acomiadava i no hi havia manera de pujar al tren. Re, prioritats. En tot cas, més enllà de records, hormones i curiositats, el petó continua sent una de les formes més universals de dir m'importes. I això, en un món que sovint va massa ràpid, no està gens malament recordar-ho. Vinga, ara sí, deixem-nos de petons, que cadascú el gestioni com pugui o com vulgui, i anem a mirar cap al cel i cap al Mercuri. Cap al Mercuri, no cap al planeta, sinó cap al termòmetre, perquè hores d'ara sí que és veritat que ens estem acostant als 15 graus, dia amb sol. Ahir es van complir totes les previsions. Temperatura màxima de 13,4 graus. La mínima va caure fins als 7,4. Al final va ploure tot el dia, poquet, però es van acumular 11,2 litres. 11,2 litres, o sigui, vam passar dels 28, 29, 30 graus de màxima en dos dies a 13, i es va notar, les coses com siguin. Però què és el que ens espera pel que queda de dia i de cara demà? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns pugen les temperatures, excepte al Pirineu, on baixen notablement. Màximes de 21 graus a Balaguer, 20 a Lleida, 19 graus a Tàrrega, 15 a la Seu d'Urgell i 9 graus a Viella. Durant aquesta tarda, cel poc ennuvolat, excepte a la Vall d'Aran i al Pirineu. Allà cel cobert amb precipitacions i una cota de neu al voltant de 1.200 metres. Bufa vent moderat de component nord amb més intensitat al Pirineu. Demà temperatures més altes, màximes de 22 graus a Lleida, 21 a Balaguer, 20 graus a Tàrrega, 19 graus a la Seu d'Urgell i 11 graus a Viella. Durant el matí continuaran les precipitacions al Pirineu. A la resta del territori serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat. Les temperatures nocturnes baixaran lleugerament amb glaçades febles al Pirineu. És una informació d'AEMET.
Gràcies, Noelia.
COPE Lleida.
Hi ha moments en què el futbol va molt més enllà del marcador i a Lleida, malauradament, en sabem bastant d'això darrere, però fins i tot quan tot grinyola, sempre hi ha algú que decideix tirar de memòria, d'orgull i d'afició per recordar-nos per què som aquí. I avui en tenim un exemple, un llibre que no parla només de futbol, sinó de sentiment, de pertinença i d'aquella tossuderia tan nostra de no rendir-nos ni quan tot pinta malament. Parlem amb el seu autor, el Juanjo Lecumberri. Sergi.
Així és, Ricard, amb aquests moments tan complicats del Lleida i del futbol a Lleida, doncs hi ha brots verds. I jo crec que una feliç idea l'ha tingut el Juanjo Lecumberri. Podríem dir de qui és fill, però ell ja té la seva pròpia biografia i, per tant, ja té la seva pròpia personalitat. I va tenir, jo crec que a partir del mes de setembre, davant d'una situació molt complicada, recollia en un llibre, que això sempre dona el testimoni, de l'actual sentiment que té l'afició del Lleida amb el llibre Banderes Blaves. Juanjo Lecumberri, benvingut aquí al migdia de Cope Lleida. Benvingut, bon migdia, Juanjo.
Hola, Sergi. Moltes gràcies per l'interès i per trucar-me.
No, se'l faltaria, però primer de tot, la pregunta bàsica, on podem comprar el llibre?
Mira, a hores d'ara, a les llibreries de Lleida, de la ciutat, i a la web de Pagès Editors, que és l'editorial que l'ha publicat, i en els propers dies, el que no et puc garantir la data exacta, ja estarà a la resta de llibreries del territori i també altres províncies. Però aquesta setmana ja a Lleida ciutat, està a les llibreries. També el podeu demanar si no encarregar les llibreries i el que us dic. I si no, 100% a la web de Pagès Editors.
Juanjo, per què aquest llibre? I ara?
Doncs mira, Sergi, ho mencionaves tu ara a l'inici de la presentació que feia referència al setembre, doncs això quan el primer partit d'aquesta temporada, desplaçament a Can Vidalet, a Esplugues de Llobregat, a mi em va impactar molt veure tanta gent desplaçada, jugant a la cinquena categoria del futbol estatal, que crec que a més que el Lleida, el pes de la història en aquest context, li juguen contra, no? Perquè veure't tan a baix quan has estat qui has estat pot desencisar molta gent, i va ser tot el contrari. Crec que la gent ha valorat el seguir existint, quan l'estiu passat o una mica abans de l'estiu passat, doncs molts donaven per fet que el club desapareixeria, i el saber valorar això, el reivindicar una mica també lo nostre i la història del club, doncs vaig pensar, mira, en aquest moment tan crític intentaré posar el meu granet de sorra, no sé si ho faré bé o malament, però ho intentaré. I, bueno, i el llibre neix per això. Crec que estan a primera divisió o a segona divisió, pel que fa a mi no hagués tingut tant sentit fer-lo, crec que en un moment crític i on s'està veient la importància de la massa social del club tenia més sentit.
El cert és que és una afició que ho està passant molt malament, la del Lleida. M'estàs explicant doncs, que et sorgeix la idea des de Can Vidalet, i també una miqueteta el teu objectiu és que sigui un mosaic, no? Perquè no has buscat la teva pròpia opinió personal que la tens, sinó recollir les opinions de, a més, diversos sectors, per tal de fer aquest mosaic més complet.
Sí, és a dir, no vull portar equívoc tampoc, no és que no és un reportatge d'entrevistes ni un recopilatori de fragments amb la gent que he parlat, el llibre es desenvolupa o es va desenvolupant conforme va avançant la meva vida, és en primera persona, això ja ho vaig dir l'altre dia a la presentació, no per vanitat, sinó per incapacitat literària, per mi és més fàcil explicar el que m'ha passat que no imaginar o fer-ho d'una altra manera, però com que no volia que fos només la meva visió, o que estigués condicionat només per com he viscut jo la meva relació amb el Lleida, sí que durant el procés d'entrevistes vaig parlar amb diferents persones properes al club per tenir una fotografia més completa, per entendre millor com la gent de la ciutat veu el Lleida. Tot això, tot i que no està reflectit totes aquestes converses, sí que m'ha ajudat a mi a entendre-ho millor i a l'hora de redactar intentar copsar millor aquests sentiments. Però, evidentment, totes les persones amb les que he parlat surten recollides als agraïments i surten mencionades en diferents capítols i explicant bueno, cosetes que m'han anat comentant, també.
Bueno, la segona pregunta que et faré serà quan llegeix el llibre, perquè encara no me l'he llegit i, per tant, el tinc pendent, el compraré, el llegiré i faré la segona entrevista. Però ara una última pregunta, Juanjo, sé que et fico potser amb un compromís, però no, perquè cada opinió és lliure, independent i, a més, és tan vàlida com qualsevol altra. Estem vivint una situació molt complicada, som coers a la tercera divisió, amb un deute galopant, l'equip doncs, ho dona tot de si al camp, parlo de l'equip, doncs, dels jugadors, però el club està en una situació delicadíssima. A tu què t'agradaria que passés de cara al futur? No el que passarà, sinó el que t'agradaria, si poguessis votar.
Mira, Sergi, jo si pogués votar, si... i això ho dic de debò, no és de cara a la galeria. A mi aquest any, si baixem a Lliga Elit, però el club es manté, o sigui, se continua existint i comencem a construir des de Lliga Elit, si el Marc Torres aconsegueix que entri algú aquesta injecció econòmica que ens doni estabilitat i ens garanteixi un futur, jo seria molt feliç. Crec que és una oportunitat per començar de nou, de zero, però amb la memòria emocional que heretem de de la Unió Esportiva Lleida, amb el que a tots ens identifiquem, i amb aspectes com aquesta temporada que ha sorgit la figura del Consell Social, crec que el club s'ha apropat més a la gent, que la gent s'ho ha fet més seu, el club funciona els dies de partit gràcies als voluntaris, no ho sé, crec que...
també no, d'acord, Juanjo, no, la primera part està clar, si entra un inversor, això, d'acord, estem d'acord, i si no hi ha inversor, què fem?
Si no hi ha inversor, si s'ha de refundar Quarta Catalana, com van proposar l'Andreu Ratés i l'Oriol Jové a finals de les acabades de la temporada passada, a mi ja em semblaria bé. Comencem de Quarta Catalana, ja està. Però comencem amb el que et deia, amb la memòria emocional heretada, amb el que seria la història de la Unió Esportiva Lleida i amb la gent que ha estat intentant que aquest club intenti sobreviure. Si em preguntes per unificacions i on anem per aquí, jo personalment no ho veig. No ho veig pel que ha passat els últims anys. Crec que no val tot, crec que, no, que guanyar no és el més important i crec que existir ara o existir amb els trets identitaris que ens han caracteritzat tota la vida crec que és més important que estar en una categoria més elevada. Jo ho veig així.
Interessant debat. Jo en aquest cas crec que la identitat, si estem vius, es pot arribar doncs, a fer amb un altre club de la ciutat. Però veus, aquí discrepem i és molt interessant.
Aquest, que està bé, és molt bonic.
Efectivament, és molt bonic. Escriptor, que vagi molt bé el llibre. Et dec una segona entrevista, d'acord? Ja amb el llibre llegit.
Sergi, moltíssimes gràcies.
I no, enhorabona per haver escrit el Banderes Blaves, que ja està, com aquest molt bé dit, Juanjo Lecumberri, a les llibreries i també a Pagès Editors. Gràcies, Juanjo, una abraçada, bon migdia.
A tu, una abraçada forta.
Gràcies, Juanjo, i gràcies, Sergi. Sergi, per cert, ens escoltem ara en 10 minuts a la radiografia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. I què et sembla si posem llum amb temes legals? Mira, ho fem des de Q2 Consultors, els trobes a internet, q2consultors.com. Tenen oficina a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, que estan al passeig de ronda número 57, i després doncs tens aquesta manera de posar-te en contacte amb ells, que és la trucada telefònica 973 28 28 18. És pràctica, còmoda, ràpida i a més personalitzada. És el que vols. Quan tu tens un problema, el que vols és que t'atenguin de manera personalitzada. Doncs a Q2 Consultors ho fan, 973 28 28 18. Amb nosaltres està l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, anem a parlar d'hipoteques i anem a parlar d'un tipus d'hipoteques, aviam, d'un tipus d'hipoteques, d'una hipoteca normal i corrent, però que no sé si això ha anat a més o a menys, o segueix igual, però hi ha vegades que quan tu et compres un pis nou, resulta que aquell pis ja està amb una hipoteca de la part promotora i tu pots, o et donen la possibilitat de subrogar-te a la hipoteca que ja té aquell pis, per exemple, aquell pis o aquella casa. Tu pots mirar les condicions i si creus que són favorables, si t'encaixen, si no, tu no has trobat res millor, doncs ja no has de fer cap mena de tràmit. Et subrogues amb aquella hipoteca i tu segueixes pagant a través d'aquella hipoteca que tu no has negociat ni contractat. Eh? Què ha passat amb tot això, Josep Lluís? Doncs que hi ha hagut alguna sentència que ha dit que això em recorda d'altres casos, eh? Que ha dit que si no se'ns va donar tota la informació o la informació necessària o la informació de manera clara, doncs que podem tirar enrere el que és el tema dels interessos. I, clar, això és el que diem sempre. Anar a comprar un pis o fer la hipoteca d'un pis o d'una casa no és anar a comprar una barra de pa. Les quantitats de les que parlem són elevades. Explica'm una mica què ha passat amb aquest tema.
Pues mira, Ricard, la cosa arrenca amb una sentència del Tribunal Suprem, és a dir, la màxima instància judicial en aquest país, del mes de febrer, en què, i que afectaria amb aquelles anomenades hipoteques promotors, en el que ens vam subrogar, t'ho has dit d'aquesta paraula, que ens vam quedar quan comprem una... Habitualment és una primera vivenda, una vivenda nova, m'ofereixen aquesta possibilitat, mi dir, escolti, el promotor té aquesta hipoteca, a vostè li interessa i jo tinc l'opció de dir sí o no. Per aquells casos que la persona va dir que sí, i quan dic la persona m'estic parlant d'un particular, estic parlant d'una empresa. Uh-huh. Això en aquest cas seria absolutament indiferent. El que obre la possibilitat d'aquesta sentència és la possibilitat de recuperar tots els interessos que he pagat fins ara i d'eliminar aquells interessos futurs que encara me quedessin per pagar. Què diu aquesta sentència? Aquesta sentència diu que probablement aquella informació que em van entregar en aquell moment, o que em van donar en aquell moment, fos insuficient. Amb aquesta subrogació de préstecs hipotecaris, era freqüent que ni tan siquiera hi assistís al banc, o que tot assistini, el que diguéssim amb aquesta escriptura és que jo coneixia i acceptava aquelles condicions, però sense donar-me còpia d'aquella primera escritura i sense transcriure, si més no, en lo essencial, aquelles condicions. És a dir, quin interès me quedava, quin era el diferencial que hi havia, quin eren les comissions... Quan això sigui així, és a dir, quan hi hagi aquesta manca d'informació, que era el més freqüent, perquè ja dic, tots arreglàvem una clàusula que deia que jo coneixo i accepto, quan no hi hagi aquesta informació que sigui insuficient i comprensible, pues això dona lloc a eliminar els interessos. Compte també a no... A veure, és una notícia important, crec que sea, que té força volada, però també tinguem en compte que a vegades aquesta informació no es donava a la notaria, sinó que ja s'havia donat abans o es podia donar fins i tot en aquell moment fora amb un document privat. És a dir, se me donava aquesta informació per part de l'entitat bancària. O sigui, que diuen, és que no figura la informació afegida...
Això anava a dir, on ho hem de mirar, si ho hem rebre o no?
Bé,
a l'escriptura pot sé que sí o no.
En primer lloc, a l'escriptura. I en segon lloc, he de pensar que si me la van donar, està en algun altre lloc que tenia que tindre guardat. I si no és tan fàcil o tan difícil a vegades com demanar-li al banc. En tot cas, aquesta clàusula de coneixo i accepto no és suficient, no eximeix a l'entitat bancària d'una obligació d'informar, que té que demostrar a l'entitat bancària que ho ha fet, i si no és així, pues l'escriptura no compliria més controls o condicions que exigeix la llei i, ja dic, la conseqüència seria que la meva hipoteca seria de cost zero. És a dir, sí que he de tornar el capital que m'han deixat, òbviament, però els interessos passats me'ls tornarien i els interessos futurs pues, significaria que la meva quota seria... La meva hipoteca subsisteix, els plaços no s'escurcen, no passaria res pel demés, la gent pot estar tranquil·la. I aquesta sentència algú pot dir que n'hagi sentit parlar, perquè la veritat és que el tema ha tingut poca difusió als mitjans de comunicació. Aquesta sentència feia referència a un cas d'IRPH. Però aquells que tinguin Euribor també que ho mirin, perquè estarien en aquestes circumstàncies. És a dir, no està tancat en aquells casos en què tinguessin qualsevol mena d'IRPH.
Molt bé.
Per tant, és una cosa que tenim que pensar. Tenia una hipoteca promotor? Sí, no. Si sí la tenia, això, vaig
quins,
a veure...
Quins passos aconsella, Josep Lluís?
Primer, trobar l'escriptura. Sí. Vale? I tota aquella documentació que a vegades costa de trobar. I a partir d'aquí, si tinc una hipoteca promotor, pues veure, jo diria que consultar amb un professional per veure si va acompanyar de tot el que té que tenir.
Sí, per això et dic, o sigui, et vinc a veure, Josep
Lluís. Vens a veure.
Josep Lluís, vinc amb la... He trobat, al final, he trobat per allí perduda en una carpeta o en un sobre l'escriptura de la vivenda, de la compra-venda. Ha de ser vivenda nova.
Bueno, normalment és... A veure, podria haver la possibilitat, fixeu el que us dic, podria haver una possibilitat molt extraordinària. És a dir, hi hagués un primer comprador de la vivenda... i aquest primer comprador que es queda en la hipoteca promotor transmet, i aquell altre segon també es queda en la hipoteca promotor. Seria una mica raro, però no dic que... Jo sempre penso que l'exemple habitual serà el 99% vivenda nova.
La gent que l'ha acabat de pagar també entrarien?
Aquesta seria una qüestió força interessant i caldria veure els plaços en què acaben de pagar, però la idea seria que sí, excepte que poguessin considerar que estan prescrits perquè la vaig acabar de pagar fa 20 anys.
Molt bé, doncs el primer pas, et poses en contacte amb Q2 Consultors a Lleida, Passeig de Ronda 57 o al telèfon 973-28-28-18. Troba l'escriptura, això és bàsic, i a partir d'aquí ells ja t'aniran acompanyant en tot el procés. Insisteixo, que pot ser una... Vaja, no sé, vull dir, parlem d'unes quantitats de diners que no són menors, per tant, ho dic perquè quasi ningú calculem el que acabarem pagant pel nostre pis.
El doble, més o menys.
Quasi ningú acabem mirant perquè ens conformem... Bueno, ens conformem, escolta, mira, a mi quan me toque cada mes i quants anys? I ja està, ja aniré escurçant, aniré amortitzant si puc i si no, doncs ja sé que acabaré amb 25 o 30 anys. Bé, és qüestió de mirar-ho. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
No te pierdas este martes Herrera en COPE desde el Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. La provincia de Huelva se muestra al mundo este martes en Herrera en COPE.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que posem sobre la taula els principals... els resultats esportius dels principals equips lleidatans. Bé, amb un cap de setmana, perquè és el que passa, passa el temps, no? Va passant el temps i es van consolidant certes tendències i certes posicions. Al final, la classificació mana. Els partits que guanyes o perds són els que van sumant o no sumant. Parlo sobretot del món del futbol, que és el que tenim pitjor. Però, mira, de moment t'explico que amb hoquei femení l'Alpicat va aconseguir una meritòria i importantíssima victòria 5-2 davant de l'Oposiciones Ceimeires, i això és una victòria, vaja, importantíssima per aconseguir mantenir la categoria. És importantíssima. Feia temps que no guanyava i, per tant, doncs, vaja, de prestigi. El Vilassana li queda pendent el partit davant del Coruña. Amb hoquei masculí, el Lleida-Llista va guanyar la seva visita a la pista del Sant Just, 2-4. Amb bàsquet femení, el Cedis La Seu va caure a la seva visita d'Enginyeria Ambiental, 90-66. Ull, perquè queden dos partits, dos jornades, i el Gran Canària és darrer, amb tres victòries, però penúltim és el CaixaBank amb 9, i a partir d'aquí tenim el Badalona femení i el Cedis La Seu amb 10. Per tant, no està tot acabat encara. En bàsquet masculí, derrota també del Força Lleida, 107-91 davant del Casademont Saragossa. Ara rebre el Barça el diumenge vinent a les 12 del migdia. Potser no està tan bé com voldrien, a Europa sobretot. Però vaja, no sé, crec que no serà el Barça de principi de temporada, però amb aquest equip mai se sap. Ara en parlarem. El Força Lleida queda amb 9 victòries, 17 derrotes, 13a posició.
El Granada segueix amb 3 victòries, però atenció, perquè a partir d'aquí serà un final de temporada interessant, perquè el Morabanc Andorra va guanyar 7 victòries. El Dreamland Gran Canària va perdre 7 victòries. El Burgos segueix també amb 7 victòries. I el Saragossa, que ens va guanyar, està amb 8. I després ja ve el Força Lleida amb 9. Per tant, estarà força interessant tota aquesta història de final de temporada. Futbol masculí. Bueno, tenim nova derrota de l'Atlètic Lleida, 3-1 davant del Girona B. L'Atlètic Lleida, que amb 27 punts, en falten 9 per jugar, per tant, queden doncs 3 jornades, ja no pot salvar-se directament, perquè ha quedat a 11 punts l'Olot. El que té a l'abast, però vaja, de manera ja molt remota, és l'Ibiza, que és 13, ocupa posició de play-out amb 36 punts i està a 9. A 9, que són els que queden per jugar. Per tant, vaja, no sé, el proper partit davant de l'Ibiza el proper cap de setmana a les 12 serà clau. Vaja, clau del tot. Això a segona federació. I a tercera federació, doncs tenim un nou empat del Lleida, empat del Mollerussa, i això els deixa d'aquesta manera. El Mollerussa és 12 amb 35 punts, estan a 7 de les posicions de descens, i el Lleida és QE amb 23 punts, a 6 de la salvació, a falta de 4 jornades, és a dir, de 12 punts. Per tant, aviam, sí, matemàticament això és possible, però, vaja, la tendència, no sé, potser s'hagués hagut de guanyar. Les cròniques diuen que Lleida va jugar per guanyar, però que finalment es va endur un empat. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Jo no vaig veure el partit. Es va barrejar dues coses. Una, el retorn d'Òscar Rubio, perquè vegueu que les condicions geopolítiques mundials com afecten de manera local. L'Òscar Rubio doncs, havia marxat a viure en una zona on ara hi ha molts problemes, a la zona de l'Iran i tota aquesta zona, hi ha molts problemes. Ha tornat per uns mesos, fins que es calmi la història, i afrontarà aquests darrers 5 jornades amb el Lleida, Òscar Rubio. Com va anar el retorn d'Òscar Rubio i com va anar el partit del Lleida?
Bé, el Lleida va empatar 0 davant del Sant Cristòbal. Va ser un partit que va demostrar la segona volta del conjunt de Jordi Cortés. Va dominar el rival, va insistir, va córrer, va pressionar, ho van donar tot, res a dir pel comportament dels futbolistes, però va faltar, evidentment, en aquest cas, l'encert i el rematador. El Lleida no va tenir ocasions clares, a banda de dues centrades que no van tenir rematador, i al final el 0-0 és injust. Home, el Lleida hagués pogut guanyar, no és que no va tenir una ocasió clara, és que no va tenir una ocasió clara, clara, clara. El Sant Cristòbal, doncs, una a la segona part, al 80, amb una transició ràpida, amb un Lleida cansat, que va aturar bé, s'atoca. El públic es va posar amb l'àrbitre, perquè va ser el xiulet de l'àrbitre, doncs massa, podríem dir, va aturar el joc en moments de la megafonia, perquè hi havia insults i tal, jo crec més producte de la frustració.
A tercera federació.
Però el Lleida no va rematar a porteria, i el Lleida, atenció, perquè he posat una dada, des de l'1 de gener del 2025, és a dir, portem gairebé un any i mig, sí. 16 mesos, el Lleida amb Lliga, casa i fora, ha jugat 47 partits de Lliga. 47. 6 victòries, 22 empats i 19 derrotes. 6 victòries de 47 partits de l'1 de gener del 2025. Exculpo a tots els jugadors, els de la passada temporada perquè des de l'1 de gener no cobraven, i el d'aquesta temporada perquè ho estan donant tot i més, però evidentment això és inaguantable.
Clar, és que les xifres manen. Per cert, saludo Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, és que aquestes xifres són demoledores.
No, aquestes xifres són 47 partits de Lliga, 6 victòries únicament de 47, és a dir, és inaguantable.
Però vull dir que ara les matemàtiques encara diuen que és possible, falten 12 punts en joc, estàs a 6 de la salvació, però clar, mirant, extrapolant cap enrere, és que seria, un miracle total.
No, el diumenge al migdia a les 2, mentre tu estàs disfrutant del Força Lleida-Barça, és a dir, imagina't tu quina fotografia hi és, sí. Però és, tant l'Atlètic Lleida com el Lleida poden baixar a la mateixa hora.
A la mateixa hora.
A les dues del migdia, però juguen els dos a les 12. Com? Què ha de passar? Atlètic Lleida, fins i tot guanyant a l'Eivissa, si el Barbastro guanya el Torrent,
sí, fins i tot això ja està. No, tampoc li dona.
L'Atlètic Lleida ha baixat, perquè l'Atlètic Lleida sol pot tenir, bueno, l'opció és del 0, que tant l'Eivissa com el Barbastro no facin cap punt. Sí que hi ha un enfrontament directe a l'Atlètic Lleida i Eivissa.
Aquest és clau,
però després han de perdre els dos. L'Eivissa juga dos partits a casa, sí, davant de l'Andratx i el Poblense. I el Barbastro, si guanya un partit en què l'Eivissa els perdi, tu també baixes.
No, ho té molt difícil.
Però, a més dic això. Però, i, doncs, el Lleida que a Mollerussa, si el Vilassar i el Camp Vidalet, perquè doncs, hi ha un Lleida-Vilassar, per això el Vilassar també ha de guanyar, guanyen, que per cert juguen a casa amb rivals difícils, però juguen dissabte a la tarda, guanyen, i el Lleida no guanya a Mollerussa, que si hauria de perdre el Lleida, hauria de perdre, el Lleida també baixa diumenge que ve a Mollerussa.
Però clar, al Mollerussa li interessa molt guanyar aquest
partit.
Bueno,
estàvem 35, eh? Sí, ja, pràcticament per salvar-se. Però vull dir que diumenge al migdia ja les matemàtiques, la Lleida ja no depèn de si mateixa, fins i tot guanyant, si el Barbastro guanya a Torrent, que el Torrent ja ha baixat, la Lleida baixa. Però diumenge al migdia tots dos poden baixar de categoria.
Sergi, t'agraeixo que ens hagués acompanyat, que sé que tens una altra història. Albert Escuer, bueno, és que aquestes xifres, aquestes matemàtiques, aquesta situació pot ser tremenda aquest diumenge vinent.
Sí, però si una cosa té bona dins de la desgràcia, dins de la tragèdia esportiva, és que no és una clatellada que et ve sense que,
no,
que te l'esperis.
No.
Aleshores, jo crec que hem tingut el suficient temps i mesos per entomar el que podia passar, el que era bastant probable que passés, perquè l'Atlètic Lleida, doncs, des del començament de temporada, dèiem doncs, que tenia un equip justet, i en el cas del Lleida doncs, ja no cal ni parlar de totes les coses que han passat durant l'any i de com es va confeccionar la plantilla. També és veritat, aquí ha faltat un puntet d'autocrítica. Aquí ens hem abraonat tots a la bandera de que encara gràcies que estem vius i a partir d'aquí la crítica ha set zero. Home, al final això no deixa de ser esport. És cert que la plantilla es va fer com es va fer. És cert que la situació del club és delicada, però també és cert doncs, que segurament a nivell de vestidor ha estat la temporada més tranquil·la de la història recent del futbol a Lleida. Perquè sí. Això ho ha dit Jordi Cortés mil vegades. La gent cobra el dia, ve, entrena, té les seves altres feines i endavant, no? Aleshores, la clatellada és forta perquè estem parlant de que el futbol de Lleida, l'any que ve, el Lleida tota la vida estarà a sisena divisió si no hi ha un miracle, però, bueno, també moltes de les coses que han passat, segurament amb un puntet més de crítica o d'autocrítica, doncs no dic que no haguessin passat, però segurament s'haguessin gestionat d'una altra manera.
Ara que dius això, Albert, fixa't que l'equip de futbol masculí amb millor classificació de l'any vinent estarà la cinquena categoria nacional. Cinquena. Lleida és capital de província, amb una tradició futbolística de fa molts anys. Per mi és la gran derrota de la gestió del futbol a la ciutat.
Aquí el veritable drama, i ho lligo una mica amb el que deia abans de l'autocrítica, això passa per saber valorar el que tens, és que en 5 anys hem passat de gairebé exigir pujar a segona A.
Sí, sí.
Perquè recordem que amb els anteriors gestors es feien playoffs o es lluitava per playoffs.
Sí, sí.
I semblava que era gairebé una obligació tornar d'una punyetera vegada al futbol professional a donar per bo que el Lleida el tindrem a sisena i que l'altra alternativa, que ja hem vist que s'ha estrellat a tots els nivells, estarà a cinquena divisió. Aleshores, jo crec que el veritable drama i que en certa manera explica molt bé el context del que passa al futbol d'aquesta ciutat és aquest, no? En 5 anys, passar d'exigir futbol professional a donar per bo jugar a cinquena i sisena divisió.
A més, ha anat massa ràpid això, Albert, també. Ha sigut 5 anys és no res, per dir que déu-n'hi-do.
Clar, per això, perquè dius, no, home, ja, l'Oviedo va estar molt avall, després va estar molt avall, i va, que hi ha molta gent que diu, no, ara s'ha fet un documental no, a Movistar i la gent treu molts paral·lelismes. I l'altre dia li deia, no, paral·lelisme no, perquè l'Oviedo de tercera divisió eren 10.000 socis. Segurament aquí hi ha 10.000 abonats. Ara tu i jo no estaríem parlant del que estem parlant.
Clar,
però sí és cert que va ser una trajectòria més dilatada en el temps. A aquí tot ha anat molt ràpid, perquè pel mig hi ha hagut una pandèmia que va fer que ens fiquessin i ens inventessin una categoria pel
sí,
mig,
sí, sí.
Val? Perquè hi ha molta gent que encara parla de la segona ref com si fos la segona B, no. La segona ref és la tercera divisió, sí. És a dir, la quarta categoria, val? I aleshores, vull dir, bueno, el problema és aquest, no? Jo crec que, bueno, és el resum de com s'ha gestionat el tema del futbol a tots els nivells en aquesta ciutat, doncs diria, des de que va començar aquest segle.
Mira, més poc el present, em comença a fer el futur, a mi. Però ja tindrem dilluns per parlar-ne d'això. Ens queden 5 minuts per arribar a la una. Albert Escuer, el final de temporada de la Lliga CB per nosaltres, pel Força Lleida, amenaça a ser mogudet, les coses com siguin. És a dir, s'ha posat interessant. Derrota ahir davant del Saragossa, el Força queda amb 9 victòries, el Saragossa amb 8, i darrere, ull, que ve un tren interessant de 3 vagons amb Burgos, Gran Canària i Andorra amb 7 victòries. Queden 8 jornades. Són unes quantes, perquè aquí hi haurà d'haver canvis. Albert, primer, partit d'ahir. Crec que no vam tenir l'oportunitat en cap moment del partit de donar la sensació de victòria.
Bé, jo el primer que he fet avui és trucar al Xavi Estrada Fernández, que a banda d'exàrbitre internacional, comentarista televisiu i regidor de la paeria, té un màster i un grau en psicologia esportiva.
Vale.
Perquè realment gestionar la temporada del Jaio Pos Lleida a nivell emocional és molt complicat.
Sí, 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 sí.
Passem de ser els Lakers del Showtime, sí. De Karim, Worthy, sí, sí, sí. Màgic, davant del Tenerife.
Sí.
A ser CB descansa, no? D'alguna manera, a Saragossa. És molt difícil de gestionar, perquè realment, si tu analitzes la trajectòria de l'equip, de les 9 victòries, és que has guanyat 2 vegades al Tenerife, has guanyat al Baskonia i has guanyat al Palau Blaugrana.
Sí, 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 sí.
És que és de bojos. I encara vol això, doncs que ara, home, a veure, evidentment hi ha equips que ho tenen molt pitjor que nosaltres, però sí, és cert que ens estem complicant molt la vida. Bàsicament perquè les sensacions no són bones i perquè després d'una primera volta històrica, el Jaio Pos Lleida és el cué de la segona volta de la competició.
Sí, és claríssima.
Només una victòria. Empatat, això sí, amb el Gran Canària. Vull dir, és que hi ha equips, com el Burgos, per exemple, que està desahuciat,
sí.
I porta un 4-5 en aquesta segona volta.
Sí, sí,
el
sí,
problema
sí.
És que, sí, hi va haver un brot verd davant de la Laguna, que va ser més a nivell d'emocions i de resultat, perquè al final rebem 101 punts, que són molts punts, però dissabte a Saragossa es va tornar a la trista realitat d'aquesta segona volta de la competició. Aleshores, bueno, jo tinc una mica la sensació de que si volem podem, però que moltes vegades ens costa voler. I aquí això és una lliga professional, la millor competició d'Europa, i has d'anar sempre al 100%, perquè si no qualsevol et pinta la cara. Inclús un Casademont, que ara la gent ara me dirà, aquest paio està boig. És que a mi no em va agradar gens el Casademont. O sigui, com a equip, no em va agradar gens. Hòstia, però és que et van fotre 107 punts. Sí, sí, és que ens van fer un tip de regalar triples lliures, ja. Ens van fer un tip de regalar jugades de 2+1, ens van fer un tip de regalar triples lliures, i ells, al final, te fan 107 punts amb un 32% d'encert en triples només.
Sí,
que
sí.
Més allò que... És que t'han fotut 14 triples. No, 32%. Llavors, marxen nosaltres els que van fer moltes coses molt malament en defensa.
Bueno, aquest diumenge, com deia el Sergi, a les 12 del migdia, juga Lleida, juga el Mollerussa, juga l'Atlètic Lleida i juga el Força Lleida. Tot diumenge a les 12 del migdia pot acabar
aquesta,
com el Rosari de l'Aurora.
Aquesta és la segona part de la bipolaritat.
Sí.
Que en condicions normals te ve el Barça i, uf, mare de Déu, i jo estic convençut que el Barça ens el podem fer, Ricard.
Sí, perquè el Barça arriba en una situació delicada.
Gestiona emocionalment aquest any.
Sí, sí, sí. Bueno, bueno, mira, ho veurem aquest proper diumenge. De totes maneres, insisteixo que queden 8 jornades, són unes quantes. Seguim fixant la tranquil·litat amb 11 o 12 victòries i estem amb 9. Per tant, és que necessitem 2 sí o sí. Sí o sí.
Però el problema, Ricard, és que s'ha reenganxat Burgos,
sí.
Andorra va sumar i hi ha molta gent implicada. I això vol dir que gairebé cada setmana hi hagi emparellaments directes. La setmana que ve, Gran Canària-Saragossa,
sí.
Un dels dos sumes.
Aquest és clau per nosaltres, eh?
Clar, o sigui... És que dintre de tres, Burgos, Ohio, pues, un dels dos suma.
Ja, ja, ja.
Cada setmana hi ha enfrontaments directes, amb el que vol dir que cada setmana un o altre suma.
Déu-n'hi-do. Bueno, pues mira, seran entretinguts de moment els dilluns a la radiografia fins que acabi aquesta temporada. Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, com sempre un plaer. Gràcies, que tinguis bona setmana.
Gràcies, igualment.
Bueno, serà apassionant, eh? Tot plegat. Mira, el futbol acabarem abans d'hora, però falta la en femenia, que no juguen fins l'altra setmana i que els hi queden dues jornades i que s'ha de guanyar i empatar o guanyar i guanyar. Però el bàsquet, jo crec que, vaja, no sé, serà divertit. Espero que tingui un desenllaç feliç. Soc el Ricard Álvarez. Arribem a la una. Ara et deixo amb el José Miguel Cruz i el migdia de COPE Catalunya i Andorra des de Lleida i tornarem demà puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. Que acabis de passar un bon dilluns.